salut per fer educació necessita impostos. I els impostos han de venir de la gent que més cobra.
Ens queda tan poc temps que ja estem fora de temps, però jo em repeteixo més que l'all. Ja ho sabeu que m'agrada que em feu un titular al final d'aquesta secció cada divendres. El passat dia 20 de gener, Joe Biden, que va fer el discurs del seu inici de presidència, què us va semblar amb un titular o què espereu de Joe Biden amb un titular? Pau?
Doncs espero que Estats Units retorni pel bon camí.
Anna?
Sí, no, que espero també que amb Joe Biden torni una mica la racionalitat i la coherència al país.
Va, jo titulo Bri d'esperança. M'he posat poètic, vull dir.
Sembla perfecte, em sembla perfecte. Joana Justícia, Pau Uller, Anna Hernández, moltíssimes gràcies. Us esperem el proper divendres. Que vagi molt bé.
Adéu.
A tu, adéu.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Viticultura sostenible, orgànica i biodinàmica certificada. I, a més, una tradició familiar mil·lenària mundialment coneguda. I, a més, un dels vins escumosos amb més caràcter. És Reventós i Blanc, una marca única i un vi inimitable. Perquè la història, la saviesa i l'amor per la terra són invencibles. Entra a reventós.com i fes la teva comanda amb possibilitat d'enviament gratuït. Entra a reventós.com i tasta l'escumós de referència. Reventós i Blanc, la natura i l'home en pura harmonia. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
3 minuts i mig, gairebé 4, que passen de 9:45 del matí i encetem nou consultori legal a aquesta casa. Ja sabeu que si voleu participar-hi, 93-409-2771, 93-409-2772. Mireu, en temps de pandèmia han proliferat els casos de persones que han estat víctimes d'estafes informàtiques, generant-se una certa alarma social per la gran quantitat d'aquests delictes que es produeixen a Espanya, la gran majoria dels quals els cometen bandes organitzades amb una sofisticada infraestructura, amb una sofisticada logística. Aquesta situació genera un patiment a les víctimes que, com veurem a continuació, són d'edats i estrats socials molt heterogenis, perquè és un delicte del qual és molt fàcil que qualsevol persona pugui veure's abocada i perjudicada. Tota aquesta situació ha fet desplaçar precisament el debat de l'àmbit periodístic al marc jurídic i penal, que és el terreny apropiat en el qual hem de fer les preguntes i, per tant, buscar les respostes. En parlem avui de tot plegat amb l'advocat penalista de Digestum Legal i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, Ramon Riudor. Què tal, Ramon? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
No sabia si començar preguntant-te si tens comptes a internet i te les han hackejat, perquè últimament déu-n'hi-do amb l'alcalde de Terrassa, també.
A veure, la primera part de la pregunta, sí, tinc comptes internet, però, com molta gent, no tothom en té. Hi ha gent, doncs, bueno, per circumstàncies, etcètera, doncs, que només té els comptes clàssics, la llibreteta tradicional, no? Però jo, efectivament, tinc comptes per internet, val? Però, afortunadament, almenys de moment, no he tingut cap ensurt, eh? Dic de moment perquè sembla ser, doncs, que ara ho parlarem, doncs, que aquest tipus de delictes aniran augmentant exponencialment, per tant, doncs, bueno, ja em podràs fer la pregunta d'aquí 2 anys, i continuem amb el consultori legal i a veure què et responc.
Va, entrem al fons de la qüestió. De quina manera regula en el Codi Penal l'estafa informàtica?
Val. Efectivament, és una estafa. Estafa informàtica és una estafa, per tant, està prevista també, com aquest delicte, a l'article 248.2 del Codi Penal. És una concreta modalitat de l'estafa que consisteix en una manipulació, diguem-ne, informàtica o l'ús d'un artifici semblant per tal de que el defraudador aconsegueixi una transferència no consentida. Aviam, aquesta transferència normalment serà de diners, però també podria tractar-se doncs, de qualsevol tipus d'actiu patrimonial, d'accions o, per què no, doncs, de criptomonedes. I evidentment, doncs, sempre ha de comportar un perjudici econòmic a la víctima, que al fer una transferència que no ha autoritzat ni consentit, perd aquests diners. Deixa'm fer un apunt, que justament un punt interessant, si vols, que evidentment doncs, aquest perjudici que he comentat doncs, genera doncs, un dany patrimonial a la butxaca de la persona que ha estat víctima, però evidentment es pot reclamar això via una denúncia, perquè és un fet nítidament penal. No és un incompliment d'un contracte, sinó que diguem-ne és un frau. Val? Però deixem també parlar com una via, si vols després em podem aprofundir, ja deixo a les teves mans les preguntes com sempre, que també es pot efectuar, depèn de les circumstàncies, una reclamació o una queixa, posar en coneixement al teu banc per tal doncs, que sigui l'entitat bancària qui t'aboni els diners per una qüestió contractual.
Entenc, ara em deies, aquest delicte es comet sobretot perquè es demanen uns diners a través d'internet i això és el que fa l'estafa informàtica estigui feta com estigui feta. Últimament hem vist molt, o estem parlant molt als mitjans, sobre l'estafa a través del WhatsApp, t'usurpen la identitat a través de WhatsApp, per tant tu no pots utilitzar-lo, o a través d'Instagram. Deixa'm preguntar-te dues coses. La primera és, això es considera també estafa monetària? I la segona, amb una estafa informàtica d'aquest tipus es regula en tant quant també usurpació de la identitat?
Sí, justament. Doncs una part de la segona resposta l'agafaré per contestar-te la primera pregunta, perquè justament aquesta usurpació de la identitat és un fet instrumental doncs que la persona que comet el delicte utilitza per aconseguir l'estafa entesa en sentit patrimonial. Per tant, són dues coses diferents. L'únic que normalment ningú fa una cosa en va, de forma gratuïta. Vull dir que hi ha aquest esforç doncs, a suplantar i agafar l'identitat d'una tercera persona a través doncs, de WhatsApp. Normalment això ho farà amb l'objectiu, la finalitat d'aconseguir una transferència al seu favor en perjudici econòmic doncs, de la víctima, de la persona a la qual ha usurpat l'identitat. Per tant, doncs, són coses diferents, són delictes completament diferenciats que protegeixen béns jurídics heterogenis, però que normalment estaran vinculats i la casuística judicial ens trobarem doncs, que molt sovint, o que podria ser que almenys alguns dels casos, ens trobarem doncs, que van units.
Per tant, quina pena està prevista en el cas de delicte d'estafa informàtica?
Doncs depèn, i com sempre, com tota la vida, és una qüestió de diners. Per què? Perquè si la defraudació és menor de 400 euros, doncs el tracte, la conseqüència penal, és bastant benigna. És una pena de multa, aquesta multa anirà en funció doncs, dels ingressos i de les càrregues familiars doncs, que tingui l'autor dels fets, però no serà molt alta. Poden ser 300 euros, 400, 250, etcètera. Una pena de multa. Val? Ara bé, si la transferència, aquesta defraudació, excedeix dels 400 euros, ja entrem en penes de presó, de 6 mesos a 3 anys. Cosa diferent, sobretot si la persona no té antecedents penals previs, doncs que segurament aquesta pena no l'arribarà a complir perquè se li suspendrà a condició que no torni a delinquir. I finalment, en el supòsit més greu, si aquesta defraudació supera els 50.000 euros, ja ens trobem amb una pena molt contundent, concretament d'un a 6 anys de presó, a més de multa. Per tant, doncs, la clau està en el valor de la transferència o de la defraudació.
En casos com aquests, Ramon, es té en compte si la persona que comet el delicte és reincident?
A veure, sí, no. Sí, serà que vam parlar ja fa cosa d'un any del furt, el furt amb l'alarma social que també generava. A diferència del furt, on estava previst dins del delicte, el que es diu la part especial, és a dir, hi ha un, hi ha un, un delicte específic de furt que preveu un agreujant, aquí no està previst. Està previst, en general, la reincidència com a tots els delictes, des d'una violació fins a un homicidi, qualsevol delicte que comet una persona que ja té antecedents previs, que hagi estat, segons diu l'article 22, paràgraf 8è del Codi Penal, que el comet el delicte hagi estat condemnat per una sentència que ha de ser ferma per un altre delicte de la mateixa modalitat, és a dir, si comet un delicte d'estafa, ha de tenir un antecedent previ ferm per una altra estafa, doncs en aquest cas sí que se li computa i comportarà un agreujant de la pena. Això vol dir doncs, que aquesta pena que t'he comentat abans serà més forta. I això tindrà una conseqüència important. En els dos primers supòsits, bé, en el primer supòsit, d'acord, que era una pena de multa, no passa res. En el segon, en principi, tampoc passaria res, perquè segurament doncs, seria una pena inferior a 2 anys de presó, per tant, se li podia suspendre sense entrar a la garjola. Ara bé, quan el valor de l'estafa supera els 50.000 euros i aquesta persona té un antecedent previ, així que ja genera un gran problema, perquè comportarà, sí o sí, una pena de presó efectiva. Concretament, d'un mínim de 3 anys i 6 mesos de presó. Sí. D'un mínim. A no ser doncs, que obtingui una sèrie d'atenuants, etc. Però, en principi, com a regla general, aquesta pena serà efectiva. Per tant, compte que la reincidència sí que és un factor de risc. Vull dir, per si algú ens escolta, doncs que ho tingui present, també.
Per tant, em deies que les penes, depenent del grau de delicte, evidentment, canvien de baixes a molt altes.
Sí.
Seria necessària una reforma del Codi Penal per castigar més durament l'estafa informàtica o no?
A veure, jo entenc personalment que no. És a dir, tampoc és recomanable doncs, que es vagi legislant doncs, a cop d'alarma social o de casuística. Considereu doncs, que aquestes penes són proporcionades, que signifiquen una protecció eficaç. Evidentment, doncs, s'han de complir i han d'haver condemnes doncs, per aquests delictes. És molt important el treball d'investigació policial, dels Mossos d'Esquadra, doncs, que facin a vegades doncs, les consegüents averiguacions i determini la identitat de l'autor, perquè no estem parlant doncs, d'un furt, doncs, d'envisionar una càmera de videovigilància, sinó estem parlant de delictes doncs, que, com molt bé has dit abans, doncs, que molt sovint es cometen grups organitzats, que tenen una certa logística, una infraestructura informàtica, tècnica al darrere, i que, per tant, necessiten d'una bona investigació especialitzada en seu policial. Per tant, si la policia, i això ho passarà al jutjat, identifica l'autor o autors del fet, hi ha una condemna, jo entenc que aquest factor per si mateix ja comporta una prevenció suficient per evitar que es cometin posteriors delictes d'aquestes característiques. És la meva opinió.
Abans en parlàvem una mica dels tipus de delicte o dels tipus d'estafa informàtica que hi havia, parlant una mica de les xarxes socials, però quines són les modalitats d'estafa informàtica que hi ha?
Sí, a veure, hi ha tantes com la originalitat o la imaginació doncs, de la persona que comet el delicte. Normalment s'associa al que és l'estafa informàtica al phishing. Phishing, d'anglès, que vol dir pescar. Pescar en el sentit doncs, que l'autor del fet delictiu llança un esquer a la víctima. Com és aquest esquer? I això segur, Joan, que tots, tu també segur que t'hauràs trobat. Doncs, en el correu electrònic, perquè això ho envien de forma massiva i a l'atzar, no? Doncs qualsevol persona, doncs, que tots som usuaris d'algun banc o un altre, i a més amb la tendència avui dia de l'oligopoli, doncs, evidentment, doncs, potser és molt possible doncs, que siguem només de 2 o 3 bancs diferents. Per tant, doncs, per exemple, diuen som del Banc Sabadell. Envien un correu electrònic amb una infraestructura, amb un logo que és molt ben elaborat, fent-se passar per Banc Sabadell, requerint al client que faciliti a través d'un formulari que poden trobar doncs, de l'enllaç una sèrie de dades personals a la targeta del document d'identitat, vale? Amb l'advertència que si no fan aquesta gestió de facilitar les dades, el banc procedirà a la cancel·lació immediata del compte corrent. Clar, si aquest phishing està molt ben fet i cada vegada, per experiència, està més ben elaborat, doncs això comportarà doncs, que algun dels clients, alguna persona doncs, que efectivament doncs, tenia compte, per exemple, doncs, el Banc Sabadell, piqui, agafi aquest esquer, vale? I llavors doncs, faciliti aquestes dades que evidentment rebrà el delinqüent i ho utilitzarà doncs, per buidar-li el compte a través doncs, de múltiples transferències i segurament el compte li quedarà a zero. Sí. Això és una modalitat, la genèrica, però bé, també hi ha diferents modalitats, ja dic, tantes com la imaginació. Jo m'he trobat també casos que també són molt dramàtics, sobretot també de gent gran, no? Doncs que a final de mes doncs, van a retirar la pensió, i llavors es troben, clar, això realment costa molt també de donar-se, això per qualsevol, doncs veuen doncs, que la targeta ha quedat bloquejada, llavors ve un bon samarità que els ajuda, li diuen doncs, que ha d'introduir diverses vegades doncs, el PIN, uh-huh. Val? Cliquen el PIN, i amb això l'estafador doncs, obté doncs, la targeta perquè quedarà emmagatzemada al caixer, que després la trauran, i tindran també la combinació dels números. També que és una modalitat diferent d'aquesta, pot ser, com he dit, que hi hagi un bon samarità doncs, que amb l'engany d'ajudar doncs, vegi el PIN, però també pot ser doncs, que es col·loqui un dispositiu òptic que vegi el número PIN que ha introduït el client. Per tant, doncs, hi ha tantes modalitats com la imaginació.
Mare de Déu. Mare de Déu. Parlàvem ara de modalitats d'estafa informàtica, però suposo que també hi ha diferents perfils de víctimes, no?
Sí, tots. És a dir, tots som potencialment, i abans m'has preguntat, uh-huh. Jo podria haver estat perfectament víctima, qualsevol persona, perquè per l'experiència pràctica realment m'he adonat doncs, que no només poden ser víctimes de gent gran. La gent gran sí que és veritat doncs, que tenen un perfil determinat, doncs, que per exemple doncs, aniran a retirar els diners de la pensió a final de mes i diguem-ne doncs, que tindran un patró doncs, molt determinat, doncs, que això les bandes organitzades doncs, ho saben, però més enllà d'això, i sobretot doncs, empresaris, gent jove, gent de tots els estrats socioeconòmics, culturals, laborals, poden ser víctimes, i més per una qüestió, que és que avui en dia la majoria de nosaltres tenim comptes online oberts. Llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs és tan fàcil com que l'autor dels fets, doncs d'alguna manera, aconsegueixi accedir al teu ordinador o a la teva banca electrònica, als teus correus, molt sovint això doncs, està lligat al telèfon mòbil, per tant, doncs, qualsevol persona, sigui quina sigui doncs, la seva procedència, el seu nivell d'estudis, la seva edat, pot ser perfectament víctima, i jo crec que, evidentment, no tinc a mà estadístiques, però fent un mostreig doncs, dels temes doncs, que han entrat en el despatx, abast, tant d'acusació com de defensa, sí que m'adono doncs, que és molt fàcil doncs, que pugui ser víctima d'aquests fets. I si ets víctima, el consell que dono és denunciar. Denunciar doncs, perquè amb una bona investigació policial podem determinar l'identitat de la persona o persones doncs, que han comès aquesta estafa, i això també facilitarà doncs, que puguem arribar a cobrar. Ja sigui doncs, a través del banc, doncs, per una qüestió contractual, si és el cas, o ja sigui doncs, interposant en un procediment que ha de ser penal, no?, aquesta acció dirigida contra els autors dels fets.
Deixa'm preguntar-te també, Ramon, sota la teva experiència, perquè segur que has portat molts casos d'aquest tipus, i precisament perquè l'altre dia ho comentàvem amb els companys de la ràdio, ens preguntàvem si era més perillós o no té per què usar el wallet, allò que usem ara bastant, que és portar la targeta a dintre el mòbil, en comptes de la targeta física, diguem-ne. Però, clar, jo entenia delicte informàtic només aquell que implica tenir un aparell informàtic. Però, clar, si ens explicaves delicte informàtic, atenció, perquè és també posar la targeta al caixer, per tant, portar la targeta física. No sé, sota la teva experiència, si és igual de perillós, si és igual perquè se les ingenien totes, o una cosa normalment és més segura que l'altra.
A veure, sí que té una complicació, i és un fet curiós, ara estava recordant, que a vegades el que passa és una cosa que em sembla surrealista. Però tu estàs, per exemple, al metro o pel carrer o fent un cafè, i llavors hi ha gent, que molt espavilada, doncs, que el que fa és, diguem-ne, amb un aparell d'aquests... amb un TPB, amb una terminal doncs, d'aquests que tenen a les botigues, doncs fica una transacció d'un doncs, import doncs, que no faci falta el PIN o número personal, i llavors tu cobres. Si estàs a una distància curta, et poden passar una operació normalment d'un valor baix, perquè no s'interposarà el PIN, però que, evidentment, sí que és més perillós per això. Més perillós. A veure, vull dir, és un risc addicional, diguem-ne petit, però que, evidentment, quanta més tecnologia hi hagi, això ens pot facilitar, per una banda, doncs, els pagaments de les compres, però, per altra banda, també hem de ser conscients doncs, que això comporta un risc. I aquest risc el compartim també amb les entitats bancàries, en el sentit doncs, que ells mateixos són conscients que, per una qüestió de generació de negoci, per una qüestió doncs, de facilitar als clients doncs, un accés, una millor modalitat de pagament, dels quals tots nosaltres en som beneficiaris, això comporta, doncs, evidentment, doncs, un petit, un assumible, augment del risc. Ara bé, hem de deixar d'utilitzar la tecnologia, per això jo entenc que no. L'únic que sí que, primer, hem de prendre prevencions, els hem d'autoprotegir, hem de tenir instal·lats, doncs, per exemple, a l'ordinador un bon antivirus, hem de desconfiar, doncs, de, com he dit abans, doncs, d'aquest bon samarità doncs, que ens ajuda quan se'ns bloqueja la targeta bancària dins del caixer automàtic, o qualsevol actitud sospitosa, sobretot lligada amb un pagament, perquè a vegades també el comerç pot estar implicat. És una cosa molt rara, però que n'hi ha casos de comerços doncs que, diguem-ne, estan conxorxats amb una banda organitzada i que, per tant, doncs, realitzen falses transferències per obtenir doncs, aquest benefici patrimonial. Per tant, hem de ser prudents i ja està. No, tampoc no hem d'anar amb por, evidentment.
8 minuts, ja arribarem a les 10 del matí. Avui estem parlant amb l'advocat penalista de Digestum Legal i professor a la Universitat Oberta de Catalunya, Ramon Riudor, sobre aquest tipus de delictes informàtics. Ramon, jo no sé si perquè en siguem tots una mica més conscients, ens podries explicar algun cas concret que hàgiu portat precisament a Digestum?
Sí, mira, explicaré, que evidentment de manera genèrica, tampoc sense donar de més, més referències, un cas concret i divertit o com a mínim singular i curiós. Es tracta d'una persona a la qual sembla ser doncs, que se li va instal·lar un troià a l'ordinador, un troià, és diguem-ne un virus maliciós doncs, que permet a la persona doncs, que te n'instal·la doncs, accedir a tot el teu contingut. És a dir, pensa que si estàs navegant i algú t'ha instal·lat un troià, doncs pot accedir a tot el que vegis a la pantalla, doncs, si estàs amb un document Word o bé doncs, amb l'aplicació doncs, del banc, doncs tu veu tot i té accés doncs, a tot el que tu disposis per operar a l'ordinador. Clar, això pot ser molt perillós, perquè en aquest sentit el que va passar en aquesta ocasió és que l'autor dels fets, que li va instal·lar un troià, va veure doncs, que aquesta persona, en el seu aplicatiu bancari, havia rebut una factura, una factura que havia de fer front per unes compres, un proveïment de material. Llavors el que va fer va ser enviar-li un nou correu amb la mateixa factura, però manifestant doncs, que havien canviat d'entitat bancària. I què va passar? Doncs que clar, aquesta persona de bona fe fa la transferència al nou compte bancari que li han indicat, i, evidentment, doncs, aquest compte bancari es correspon amb l'estafador, no pas amb l'empresa originària que ha fet que ha provist doncs, del material doncs, a l'empresari. Llavors, què passa aquí? Doncs que ha fet un pagament a l'estafador i la factura, la factura queda impagada. Per tant, doncs, imagina't fins on poden arribar la imaginació i la casuística.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara em parlaves, mira, precisament d'un pagament a un compte bancari. Segur que tots hem rebut aquells correus que ens demanen ajuda des de Guatemala, si no és Guatemala, és Guatepeor. Exacte, on no coneixem a ningú. I ens demanen un ingrés a un compte bancari perquè han de tornar a Espanya i no tenen calés. Això ens ha passat a tots. Com que hi ha un bon compte bancari allà, el rastreig és fàcil?
A veure, això dificulta. Sí que és veritat que cada vegada més són operacions o transaccions doncs, que són internacionals. Evidentment, això dificulta, però no impedeix. Perquè al final la policia, si hi ha una col·laboració de les autoritats del país d'origen, poden acabar rastrejant i obtenint la informació. És una qüestió de temps i de voluntat de col·laboració dels països. Clar, tampoc no és el mateix Guatemala que Corea del Nord, però en aquest sentit, en principi, no hi hauria d'haver problemes. Sí que és una qüestió, evidentment, doncs, que necessiten doncs, un suport doncs, de les autoritats locals, però bé, en definitiva, no és un obstacle per no poder esbrinar l'identitat de les persones que estan al darrere dels fets.
Pràcticament 4 minuts i arribem a les 10, i abans d'acomiadar avui en Ramon Riudor sí que li volia preguntar una cosa sobre la que parlàvem abans en aquest programa amb els tertulians que avui ens acompanyaven. Mira, Ramon, jo sé que no és una... Té que veure, però no té que veure amb el que estem... Amb el que estem parlant, sempre, sempre...
Compromès, eh?
Sempre et lio. Però jo sé que Ramon Riudor sempre intenta contestar-me tot el que li plantejo.
Intento, no t'ho garanteixo, eh?
Ja que estàvem parlant avui de delictes informàtics, bé, el delicte en si no és informàtic, però sí que té que veure amb la informàtica. Segur que has llegit la notícia que alguns youtubers a Espanya han anat a viure a Andorra. La meva pregunta sobre això era... Això és evasió fiscal?
Bueno, depèn, clar, en si mateix no. Clar, no perquè vagis a viure a Andorra tu tens el dret de viure en vulgui. Una cosa que facis això com una simulació i visquis, si l'any té 365 dies, doncs la meitat menys un. Evidentment, si tu ets resident, la meitat dels dies de l'any més un, doncs tens el dret a residir a Andorra i, per tant, doncs a pagar, a tributar a l'agència andorrana i no pas a l'espanyola, i per tant en si mateix no és delictiu.
Et repregunto, Ramon, per entendre-ho millor. Hi ha alguna manera actualment d'aprovar que algú va viure allà, encara que hi visqui, per evitar impostos?
Home, la prova, diguem-ne, la prova tu la portes. És a dir, si és veritat doncs, que vius a Andorra, doncs l'agència espanyola, i això jo crec que passa, no és la més facilitat al tributari, però passa de manera automàtica perquè és un fet sospitós. Genera doncs, una alarma i l'administració pot generar una investigació. Llavors, evidentment, doncs, fa uns esbrinaments i llavors tu has d'acreditar amb prova, que pot ser documental, testifical, doncs, que tu realment resideixes a Andorra. I al final, evidentment, si realment hi vius, doncs és fàcil demostrar-ho. Però és una qüestió de prova i no hi ha d'haver problemes per acreditar-ho.
Ramon Riudor, advocat penalista de Digestum Legal, professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Com sempre, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres, Joan.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Cada divendres a 2:15 del matí, Tirant pel dret. Un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Un despatx d'advocats amb voluntat de servei.
Nou i 58, a punt d'arribar a les 10 del matí. Abans, però, deixeu-me que us destaqui la programació que podreu trobar avui a Ràdio Estel, perquè a partir de les 10 hi trobareu a Sergi Mas amb el seu 50ers. A les 11, Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara. A partir de les 12, Fórmula Estel amb Mercè Raga, tota la selecció acurada musicalment de Maria Sierra Rodríguez. A partir de les 4 de la tarda, Montperico, tota l'activitat del Reial Club Deportiu Espanyol. I a les 6, Ignasi Miranda, que ens porta el mirador de l'actualitat. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan. A partir de les 6 d'aquesta tarda en el programa El Mirador de l'Actualitat ens preguntarem dins la taula d'anàlisi si l'última onada de fred a Catalunya i les fortes nevades al centre de la península Ibèrica tenen a veure o no amb el canvi climàtic i si les autoritats han previst i han gestionat bé el que ha passat. D'altra banda, entrevistarem l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, que acaba de participar en la 21a reunió de la Coordinadora de Bisbes per Terra Santa.
Gràcies, Ignasi. N'estarem molt pendents d'aquesta taula d'actualitat, també de l'entrevista, evidentment, al bisbe d'Urgell. A 8:15 del vespre, la missa des de la Catedral de Barcelona. A les 8 del vespre, la veu dels animals. Tot plegat que ho podreu trobar aquí a Ràdio Estel, si ens seguiu escoltant. Per cert, deixeu-me recordar també l'últim minut. Ho fèiem a l'inici, al començar. Doncs també ho fem a l'acabar. El gran, gran, gran Jordi Fàbregas, allà on siguis, segueix tocant, que segur que t'escoltem. Molt bon cap de setmana a tothom i tornem dilluns a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel.